Avui és el Dia Mundial de l'Asma i avui també és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dimarts 3 de maig, són les 12:20 minuts i hores d'ara freguem ja els 20 graus a la ciutat de Lleida. Avui ha caigut 4 gotes de matinada, que si vols t'ho dic amb xifres, 0,2 litres per metre quadrat aquesta matinada. Ara bé, que hi ha pluges molt disperses a tot Catalunya i que es van movent i que travessen les comarques de Lleida, sí. Que avui l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, estarà amb nosaltres per explicar-nos aquesta previsió meteorològica complexa. També, en un minut està aquí amb nosaltres, eh? També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida, marxarem cap a Q2 Consultors per parlar amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez, i la Mari Carmen Salvador, és primer dimarts de mes, ens parlarà del que dèiem, del que pensàvem, del que estava passant tal dia com avui o tal mes com aquest, del mes de maig, però de fa 25 anys. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una, seguim el nostre viatge pels diferents cellers de la DO Costes del Segre i a partir de 2:15, a la nostra tertúlia dels polítics, acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Vinga, que marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida, allà ens espera l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bueno, és complex avui, eh, parlar de previsió meteorològica.
Bueno, és que és d'una variabilitat extraordinària. De fet, la previsió que tenien el dijous, divendres de la setmana passada, que tenien un episodi de pluies, pues sí, però s'ha traslladat cap a València, Cajón, fins i tot s'ha endinsat més cap a dins, cap al centre, en Terol, Madrid, calamarsades, pluies molt intenses. De Catalunya, la zona que més ha plogut és el Montsià, a l'extrem sud, allà, Mas de Barberans, Ull de Cogona, Alcanar, exactament, 74 litres de son més, però és l'extrem sud. I a la resta, en aquests moments, hi ha una autèntica esquitxada.
Ho he vist a la fotografia.
Ara, sí, plou, ara no plou, són volades que van passant i van deixant els seus xafes, que són d'una variada intensitat pues, tremenda. N'hi havia un en les comarques de Lleida, al sud-est de les Garrigues, que estava agafant des d'Ultimolins, Pobla de Cérvoles, el Vilosell, un altre cap a Tarrés, venen cap a terra, així de forma una mica inclinada, no?, del sud-est cap a oest, i estan esquitxant. A la tarda, aquestes nuvolades, degut a la radiació solar, que és tan intensa que és com principi del mes d'agost, pues fa créixer aquestes nuvolades en l'aire fred que tenien en alçada, i aquesta tarda sí que podien caure xafes localitzadament intensos i en calamarsa, però no a tot arreu, i la majoria seran febles, però puntualment poden ser forts. Impossible de saber on cauran. Haurem d'esperar unes dècades per saber exactament. Ojo en el radar, només en minuts abans de que arribi a caure.
Jo surto cada dia amb el paraigua, ja, mira.
És el que passa al mes de maig, que sempre ha passat. Una altra cosa és que ara han ficat un fum, una lupa a sobre, per sàpiguer molt del que volien sàpiguer fa unes dècades abans.
Bueno, també és veritat que ve la Festa Major de Lleida i ja saps que ha de ploure un dia o altre, això està clar.
Sí, la Festa Major de... Bueno, primer hem de dir que avui i demà estarem en aquesta situació d'extrema variabilitat, però amb una tendència a anar estabilitzant-se l'atmosfera a partir de dijous, i amb una tendència també a l'ascens de les temperatures, que un cop marxen les nuvolades s'enfilaran força. Vull dir, passarem dels 25-26 graus de cada final de setmana. Encara queda lluny, però podrien tenir un temps... A dia d'avui sembla que seria molt estable i molt assolellat i molt calent, molt càlid, de cara a les festes de Lleida. Bueno. Però ja l'anirem confirmant, va. Perquè ara que te vols avançar una setmana,
correcte,
el temps te fa la guitza.
Doncs Armando Álvarez, divendres tornem a parlar i estarem ja a portes del cap de setmana de la Festa Major de Lleida.
Bona setmana a tothom.
Cuida't força.
Adéu.
I nosaltres busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
I comencem parlant de la ciutat de Lleida i de com es van materialitzant aquestes sensacions que de vegades tenim i que ho pots parlar amb d'altres persones i com que no deixen de ser sensacions, al moment que ho estàs parlant doncs no tens xifres o no tens d'altra manera de confirmar-ho, doncs es queda així, amb sensacions. Però darrerament, les xifres comencen a donar la raó a les persones que deien, ja fa dies, setmanes i mesos fins i tot, que Lleida s'està convertint en una ciutat insegura, amb molts matisos, evidentment. I les xifres són aquestes. Per exemple, els Mossos d'Esquadra estan investigant una onada de robatoris en comerços i entitats que s'han registrat en els darrers dies. Tots els casos s'han produït de matinada i amb el mateix modus operandi. Concretament, els lladres forcen els accessos, accedeixen a l'interior i ho registren tot a la recerca de diners i objectes de valor. D'aquesta manera, s'han denunciat robatoris a la FECOL, per exemple, al centre de dia Santa Clara, a la floristeria Kentia del carrer Bisbe Torres, que amablement ens han informat i que doncs, ara estan enfeinada d'haver de reparar tot el que s'han trencat, i a més també un locutori del carrer Isabel II. En el cas de la floristeria, que es va produir ahir de matinada, els lladres haurien aixecat la persiana metàl·lica amb una barra de ferro i amb una llamborda van rebentar el vidre d'una de les portes. A més del robatori, els comerços i les entitats van denunciar els danys ocasionats als locals. A la FECOL van trencar plats, al centre de dia de Santa Clara, seu també dels Castellers de Lleida, es van emportar ordinadors, televisors i fins i tot menjar. De moment no hi ha detencions. Però és que, a més, la matinada del diumenge a dilluns, desenes de vehicles aparcats a la ronda Sant Martí de Lleida van aparèixer amb els vidres trencats i, evidentment, regirats a dins. Una patrulla dels Mossos d'Esquadra, que va inspeccionar el lloc, va trobar fins a 21 vehicles violentats, mentre que la Guàrdia Urbana de Lleida assegura que han estat fins a 50 els robatoris en interior de vehicle registrats en aquest carrer la nit de diumenge a dilluns. Avui és dimarts encara, eh? Ahir, els Mossos d'Esquadra van haver de reduir un atracador al barri de la Bordeta de Lleida disparant-li una cama. El van detenir, finalment, i és que minuts abans havia atracat a punta de ganivet, un ganivet de més d'un pam, un banc de l'Avinguda d'Artesa, a la Bordeta. El que dic, les sensacions aquestes, tot això estem parlant de fa els darrers 3, 4, 5 dies. Doncs totes aquestes sensacions ara sembla que donen la raó. O sigui, tots aquests actes, aquestes xifres, donen la raó a la gent que tenien aquestes sensacions. Arnau Vilà, què tal? Bon dia.
Bon dia.
També hem de parlar d'un detingut per robar la caixa registradora d'un restaurant de Lleida després de colar-s'hi trencant el vidre de l'aparador.
Doncs sí, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys acusat d'haver robat la caixa registradora d'un restaurant del carrer Múrcia de Lleida després de colar-s'hi trencant el vidre de l'aparador. Per aquests fets, se l'acusa d'un delicte de robatori amb força. De fet, els investigadors van aconseguir relacionar-lo amb el robatori perquè una patrulla l'havia identificat per un altre incident unes hores abans. L'acusat també està relacionat amb un delicte de fur, ja que se'l considera autor d'haver-se endut el patinet d'un treballador d'un altre restaurant a Ricard Vinyes al mes de febrer.
D'això en parlarem, evidentment, avui a la tertúlia dels polítics. És insegura o no hi ha aquesta ciutat i per què hem arribat amb aquestes xifres o amb aquestes sensacions, repeteixo, són sensacions, són xifres, són onades, evidentment, no vol dir que cada dia passi el mateix, però sí que cada cop ho escoltes més i això doncs, certifica el que, repeteixo, el que gent deia, escolta, tinc sensació de que Lleida s'està tornant insegura. Mira, connecto aquesta propera història, la connecto amb aquesta també. Les piscines municipals tornaran a obrir d'aquí a poc més d'un mes, mes i mig, però n'hi ha algunes que no obriran. I, de fet, les que no obriran repeteixen. Per exemple, les instal·lacions de Gardeny, que per segon any consecutiu no tornaran a obrir perquè tenen molts desperfectes. La presidenta de l'associació veïnal Turó de Gardeny, Montserrat Moixí, ha explicat que la setmana passada va mantenir una reunió amb el regidor de barri, Jaume Rutllany, que li va comunicar que enguany tampoc no disposaran de piscina a l'estiu perquè la reparació de les destrosses és molt costosa. De fet, l'any passat ja va ser aquesta l'excusa, hem tingut tot un any per posar-hi remei, però com que el vandalisme no ha baixat, ni tan sols s'ha igualat, sinó que la sensació, repeteixo, parlem de sensacions, sembla que el vandalisme ha pujat, doncs ara encara s'hi ha de reparar més històries en aquesta piscina. Com que l'any passat no es va fer, i presumptament tampoc es tenia cap mena d'intenció de fer-ho, aquest any ens tornem a trobar amb la mateixa papereta, un any després, amb més destrosses, tot ha pujat també, materials, d'altres històries, i per tant, doncs estem parlant de més de 100.000 euros, això l'any passat, per tant aquest any encara seria més costosa per tornar a posar a punt la piscina de Gardeny per poder tenir piscina aquest estiu. Repeteixo, no es van fer els deures l'any passat, s'ha tingut tot un any, no s'ha fet absolutament res i el vandalisme ha anat en augment i per tant aquestes instal·lacions estan pitjor que estaven. Aquesta és una. Veurem si tota la resta pot obrir sense cap mena de contratemps. Amb crònica judicial, accepten de 2 a 6 anys de presó els acusats d'estafar 500.000 d'euros comprant cotxes amb identitats falses a Cervera. Les parts han acordat rebaixar la pena en aplicar-los els atenuants de confessió i reparació del dany. I també ahir t'explicava que a Torres de Segre havien aprovat doncs, fer anar aquesta nova identificació personal doncs, de la República per fer gestions municipals. Doncs ara l'associació Impulso Ciudadano ha demanat a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, que suspengui el conveni signat per l'Ajuntament de Torres de Segre amb el Consell per la República i l'impugni a la justícia. El conveni, com et deia, va ser aprovat divendres passat i suposarà la implementació de la IDE republicana als equipaments municipals en el marc de l'estratègia de ruptura amb el Regne d'Espanya. Segons Impulso Ciudadano, això suposa un acord de greu perquè pretén substituir el DNI per un document privat sense eficàcia administrativa expedit pels ajuntaments que no tenen competència en aquesta matèria. En fi, veurem com acaba tot plegat. L'altre dia a la redacció en parlava, no sé si tu creus el mateix o no, enviem el que tu creguis amb un missatge de WhatsApp, 664-526-180, 664-526-180. Això són problemes del primer món amb les necessitats bàsiques solucionades. Si no, no ens posaríem amb aquestes històries. És a dir, a Torres de Segre ho deuen de tenir tot solucionat, absolutament tot el que és bàsic. I crec que és així. Si no, et poses a solucionar el que és més important. I això ho deixes doncs, pel final de la llista. Vaja, jo crec així. Si tu ho creus així, doncs explica-me-ho. I si creus que no, explica-me-ho també. 664-526-180. Un altre tema que es pot anar complicant segons passin les setmanes, la campanya de la fruita. Perquè resulta que tindrà la menor producció dels darrers 40 anys i caldrà planificar bé per garantir estocs. Arnau.
Així s'augura des d'Unió de Pagesos i Afrucats degut a les gelades de principis d'abril. El director general d'Afrucat, Manel Simón, aposta perquè compradors i venedors de fruita planifiquin bé l'estiu per no patir una falta d'estocs a les botigues. En qualsevol cas, s'ha mostrat convençut que els consumidors no hauran de patir per la falta de fruita, tot i que hi haurà menys oferta i no hi haurà tanta proximitat.
No hi ha d'haver problema de cara al consumidor. El consumidor començarà a veure ara mateix producte del sud d'Espanya. Nosaltres comencem en producció a partir de juny, mitjans de juny, i a partir de juliol és quan en general se notarà aquest desabastiment.
El responsable de la fruita dolça d'Unió de Pagesos, Jaume Gardenyes, ha assegurat que el sector està amb un desànim total per les gelades, que s'han sumat a les crisis i gelades d'anys anteriors, que si bé no van ser tan fortes, també van provocar pèrdues del 30 i 40%. Ara ben, fruita de pinyol aquest any arriben al 100%. Per això s'insisteix en demanar a la Generalitat i al govern espanyol un ajut directe per poder mantenir el territori.
Els preus, l'última campanya ens han acompanyat, aquesta no. Llavors nosaltres, el sindicat, volem que tant el govern de la Generalitat com el de l'Estat pues, valorin sobre un ajut directe, que al final és per poder mantenir el territori. Vull dir, nosaltres el que no volem fer és demanar almoina.
Les organitzacions agràries han iniciat aquesta setmana reunions bilaterals amb el Departament d'Acció Climàtica per abordar la greu situació després de les gelades. De moment, des del govern i la Generalitat no es preveu concedir aquests ajuts directes a l'espera d'estudiar altres fórmules compensatòries.
De fet, després de la preestrena de la pel·lícula El Carràs, on havia tota la plana política catalana i amb representació del govern central d'Espanya, no haurien de tenir cap problema. Tots allí, quan li van ficar un micròfon al davant, van dir que s'ha d'ajudar el territori i que tranquils i que no esteu sols, etc etc. Ara veurem, perquè aquesta és la realitat, allò era el cinema. Allí hi havia la catifa verda, no vermella, la catifa verda, molt maca, per cert, i, bueno, ja sabeu el que passa, no? En aquestes festes et posen el micròfon al davant, escolta, tots són bones paraules. Doncs res, quatre dies després, en lloc d'estar discutint a les xarxes socials de si els subtítols han de ser en castellà o no, anem a l'arrel del problema. Volem cuidar el territori? Passen aquestes coses? Doncs què hi hem de fer? Però vaja, que també hi ha bones notícies del dia, només faltaria. El Pallars estén a la resta de Catalunya la Girella, que és el seu embotit per excel·lència, Arnau.
Tant el Pallars Sobirà com Pallars Jussà, Alta Ribagorça i també alguna zona d'Aragó s'elabora la Girella, un dels embotits més característics i identitaris d'aquestes comarques. Es confecciona amb una cara de corder des del segle XVI i ara el repte pels xarcuters i restauradors de la zona és donar-la a conèixer entre els clients que desconeixen el producte. Per Jaume Badia, de la xarcuteria Casa Badia de Tremp, és un producte que enriqueix la gastronomia pallaresa i és molt conegut i apreciat pels pallaresos.
La importància de la Girella és indiscutible. Vull dir, jo diria que és el primer producte que tenim nosaltres a l'hora d'elaborar el... És un producte que ens costa una mica, en principi, d'aconseguir perquè la triperia és delicada, però un cop hem solventat aquest esgrau, almenys a casa nostra es fixa com el líder dels elaborats pallaresos.
Fa anys, a la majoria de cases del Pallars, quan mataven un corder per menjar-lo a casa, feien girella per aprofitar-ne totes les carns. Eduard Basturs, xarcuter de la Pobla de Segur, ha explicat que el mateix passarà a les xarcuteries. Dels corders que maten, tothom vol les costelles, les cuixes o les espatlles, però després hi ha carns com les del cap, coll o freixura que s'utilitzen per fer la girella.
Nosaltres des de fa un any estem introduint la girella, per exemple, a Barcelona, i la veritat és que té molt bona acceptació. A Lleida ja fa molt temps que hi treballem i que funciona molt bé, però l'últim mercat que hem obert a Barcelona, la veritat és que la gent que ho prova en té al restaurant o inclús a les botigues se'n pot trobar.
Per fer la girella es neteja l'estómac i les tripes del corder i es passen per aigua bullent. En paral·lel, la freixura i el cor es posen a bullir mentre es talla cansalada de pernil i la carn del cap i del coll, per posteriorment barrejar-ho en una cassola amb arròs, ous, all, julivert, pebre i sal. Quan l'embotit està cuit i fred, es pot cuinar de moltes maneres. La més comuna és fregida, però també es pot menjar crua, amb salsa de tomàquet o arrebossada. A la Fira Pallars, Terra de Corder, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Tremp, s'oferirà un esmorzar amb girella elaborat pel xef Sergi de Meià, acompanyat de diversos restauradors de Tremp i el Pallars.
Arnau, ets bo a la cuina?
Sí, la veritat és que sí, no se'm dona malament, ja vinc de tradició familiar en doncs, aquest aspecte.
Ja veus aquí una recepta, eh? Ja me l'estava imaginant.
Sí, me l'apunto.
Però s'ha de provar això, no s'imagina. Gràcies, Arnau. I nosaltres acabarem amb la notícia econòmica del dia, que parla de la venda de cotxes, que ha aguantat millor a Lleida que a la resta del territori i només cau un 2,3% a l'abril. Tot i baixar, a Lleida, com et deia, aguanta millor. 2,3 de descens.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara és el moment en el que marxem cap a buscar consell amb els nostres advocats de confiança. Mira, jo confio en Q2 Consultors. Els trobes a internet, www.q2-consultors.com. Els trobes també a Balaguer, a Barcelona, a Viella i a Lleida. Els tenim al passeig de ronda número 57. Però és que després tens aquest número de telèfon que és fàcil de recordar i en el que va perfecte, per fer aquest primer contacte. 973-28-28-18. 973-28-28-18. Q2 Consultors. Parlem amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, molt bon dia tingueu tots.
Escolta, anem a parlar d'un tema que possiblement per la major part de la societat o per la gent que no estem molt posats en temes concrets, financers, doncs ens ha passat desapercebut, però resulta que s'està parlant de crear una nova figura, una autoritat independent que defensi el client financer. És una nova figura que fins ara no existia i que sobre el paper té bona pinta, Josep Lluís, sobre el paper, però que això no és ferm encara.
No és ferm. Penseu que estem ara en una època de que es parla, per exemple, molt del maltractament del client bancari sènior, aquella campanya de soc gran però no tonto, no? Sí. Aleshores, sembla que per diversos motius, doncs, fa unes setmanes el Consell de Ministres va aprovar un avantprojecte, per tant, com a avantprojecte podem pensar de que a lo millor no arriba a sortir, no seria la primera vegada, o que el que ara direm pues, no serà ben bé lo definitiu, que tracta de reforçar efectivament un sistema extrajudicial de reclamacions davant de les entitats bancàries, d'assegurances, de valors, i que, a més d'ajudar al client, pues, el que pretén fer és descol·lapsar els jutjats. Penseu que portem anys de reclamació de preferents, subordinades, clàusules sol... Pues, bueno, avui per avui, el panorama és el següent. Jo quan tinc una queixa, el primer que tinc que fer és adreçar-me al servei d'atenció al client de la pròpia entitat financera, de la pròpia entitat d'assegurances, i si no m'ho resolen allí, en tinc que anar puc anar als organismes supervisors, és a dir, al Banc d'Espanya o a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions i faig allí la meva reclamació. Penseu que cada any, el Banc d'Espanya actualment té unes 21.000 reclamacions a l'any que bàsicament són per hipoteques i per targes. I a nivell d'assegurances n'hi ha unes 10.000 a l'any. I algo més del 67% d'aquestes reclamacions del Banc d'Espanya s'estimen i es dona la raó al client. L'altra qüestió que cal dir aquí és que les resolucions del Banc d'Espanya no són vinculants i tot i que normalment sí que es compleixen, podria ser que el banc no vulgués complir-les i aleshores pues, podem acudir als òrgans judicials. Per tant, per evitar aquesta cursa que hi ha aquí, el que intenta és crear un organisme nou, com tu bé has dit, una autoritat independent que no sabem encara on tindrà la seu i que seria un únic organisme que aglutinaria totes les reclamacions d'assegurances, de bancs, etc. Penseu que avui en dia hi ha molts productes financers que són complexes, ¿vale? I aleshores, bueno, pues, el que hi hauria és un model que d'alguna manera, pues, jo te vaig a sintetitzar. Qui podrà anar aquí? I podrà anar aquí tothom. Siguin persones físiques, siguin persones jurídiques, que siguin de l'àmbit privat, qualsevol persona podrà acudir aquí i podrà acudir quan? Pues, quan considera que hi ha hagut un incompliment de la normativa o de les normes de conducta o de les bones pràctiques d'aquests productes, o que considera que hi ha hagut una clàusula abusiva. És a dir, en qualsevol mena de queixa se pot acudir, qualsevol subjecte hi pot anar. Contra quines entitats? Contra totes. Qualsevol mena d'entitat financera, serveis d'inversió, asseguradores, entitats de pagament, és a dir, targetes de crèdit, FITEC, criptoactius, tot allò que puguis imaginar té cabuda aquí. Uh-huh. I és un servei que ens donaran, i això sí que la gent hi pararà l'orella, és un servei gratuït. És a dir, jo puc anar-hi gratuïtament. Qui pagarà la taxa d'aquell servei? La taxa la paga l'entitat financera, sempre, ¿vale? I una altra cosa que aparentment és molt, molt llaminera, molt, que crida molt l'atenció, és que la resolució me l'han de donar en un plaç de 90 dies.
Home,
és tan sols 3 mesos, sí, ja veurem després a la pràctica, i pues, m'han de donar una solució. I aquesta solució, quan el motiu de la queixa sigui inferior a 20.000 euros, que són la gran majoria, sí que serà vinculant si és favorable al client. Fins ara he dit que el Banc d'Espanya no era vinculant. Ara aquesta resolució sí que serà vinculant i, evidentment, si ho és o no és favorable o és superior a 20.000 euros, sí que es podria acudir igualment als jutjats. Va? No solament això, no solament això, sinó que l'entitat bancària, l'entitat d'assegurança, de més que hi hagin, diguem-ne, no donat la raó, doncs pot ser sancionada. Ara bé, la part dolenta pel client, ja dic que això era gratuït, un plaç molt ràpid, és que el client que acudeix allí amb qüestions temeràries podria ser també sancionat o multat amb una multa, amb una sanció de fins a 1.000 euros. És a dir, que ojo també amb el que fem i com ho fem.
No, clar, perquè... és que clar, que, com que és gratuït, vaig a reclamar de tot i a tot arreu, no? No.
Correcte. No. La idea és que això no se col·lapsa i que això... Però bueno, com a iniciativa està bé, ja he dit abans que va haver... hi ha hagut iniciatives anteriors molt similars que no han tirat endavant i penso que tot això que us he dit té que passar per un tràmit parlamentari. És a dir, que a través del Congrés i del Senat poden haver aquí nombroses reformes que a la millor desdibuixen pues, tot això que vos acabo d'explicar i perquè, per tant, arribat el moment, pues, potser tindrem que tornar a parlar.
Clar. Doncs mira, aquesta és una explicació i una notícia que us avancem des d'aquí, que no està aprovat, que com deia bé el Josep Lluís Gómez, no sabem si acabarà sent així ni si acabarà sent, però que si acaba sent, i més o menys s'ajusta el que han dit fins ara, doncs és una bona notícia, sobretot per descol·lapsar i per tenir resposta ràpida. És que jo crec que el tema d'això dels 90 dies, i que sigui gratuït, evidentment, és una bona notícia. L'autoritat independent de defensa del client financer, que, a veure, poc o molt, tots acabem fent tractes amb una entitat financera, i més d'un tracte, i de vegades doncs, ens costa saber si podem reclamar, no, com fer-ho i on fer-ho. De totes maneres, si mentre això arriba i tens algun dubte o algun problema, hores d'ara, doncs 973-28-28-18, truques a Q2 Consultors i ells t'assessoraran hores d'ara de què és el millor que pots fer. 973-28-28-18. Hem parlat amb l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí que ens acostarem ja a la una de la tarda. Ja saps que a l'inici del mes ens visita el dimarts la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
Amb la Mari Carmen Salvador ja sabeu que fem memòria i és maco això, de recordar què és el que passava doncs, aquí, on vivim nosaltres, i en aquesta època de l'any, però de fa 25 anys. Per tant, anem cap enrere. Ja anem al 97. D'aquí 4 dies, Mari Carmen, estarem recordant l'any 2000, ja.
Oh, bon. Pues 3 anys falten, només. És que claro...
Va ràpid, això.
Hem anat avançant.
Va molt ràpid. Però ens anem a situar un mes especial, almenys per la ciutat de Lleida, com és el mes de maig de l'any 97, que suposo que, entre d'altres coses, ens parlaràs de Festa Major.
De Festa Major i d'altres coses, grans aconteixements, perquè el mes de maig començava amb grans titulars a la premsa. Boda reial a Barcelona. El rei Joan Carles i Sofia van anunciar ja la boda de la seva filla, la Cristina, a Iñaki Urdangarín. Per la tardor, van dir que seria la tardor. El compromís es va fer al Palau de la Zarzuela, diem-ho bé en castellà. L'enllaç es va celebrar el dia 4 d'octubre a la Catedral de Barcelona. Va ser oficiat per l'arquebisbe de Barcelona, Monsenyor Carles, i el banquet va tenir lloc al Palau de Pedralbes. El pare del nuvi, en aquells moments, va augurar que la parella seria molt feliç. Ah. Serien molt feliços. Bueno, pues és estupendo. Bueno, suposo que fins ara ho han estat.
Això no ve a dir, jo suposo que hauran estat almenys uns anys.
Fins ara ho
han estat. Ara ja veiem com han acabat.
Bueno, esperem que almenys fins ara han estat feliços. Tres localitats del Segrià es van mobilitzar per defensar-se dels skins. Es diu així, skins?
Sí.
Skins? Rosselló, Torrefarrera i Alguaire estaven estudiant crear un somatent per vigilar la discoteca Òrbita 4 d'Alguaire, després de que un pare va tirotejar els skins per agredir els seus fills. Dos joves van resultar ferits per lesions de bala al cap i a l'espatlla. l'autor dels fets, va fugir en direcció a Tàrrega. Uh-huh. O sigui, que llavors ja van dir els veïns, pues mos ajuntem, i van intentar fer... tenir un somatent que vigilés les discoteques a l'hora d'entrada i sortida.
Més que Déu-n'hi-do.
I una altra notícia important, el mes de maig del 97, el Sant Pare Joan Pau II va beatificar a Ceferino Jiménez Malla, apodat El Pelé. Era el primer gitano que va pujar als altars com a model de cristià, fidel a la seva raça i mediador entre paios i gitanos. Va néixer a Benavent de Segrià, va ser detingut al defensar a un sacerdot apressat pels milicians anarquistes i va ser afusellat per negar-se a entregar el rosari que sempre portava a les mans. Entre 4.000 i 5.000 persones de raça gitana, arribats de tot el món, es van trobar al Vaticà per assistir a la beatificació del Pelé. Va ser el dia 4 de maig de 1997. Mhm. Una calamarsada va arrasar les collites. Vaja. Del nord del Pla de Lleida, que aquest any hem tingut gelades, pues fa 25 anys va ser una calamarsada que va arrasar les collites del nord del Pla de Lleida. En 15 minuts va fer malbé les plantacions d'algunes zones del Segrià, la Noguera, el Pla d'Urgell i el Baix Inca. Va afectar a fruiters i camps de cereal. Els alcaldes van demanar zona catastròfica. La paeria volia accelerar el procés de recuperació del casc antic de Lleida i s'enderrocaria el convent de Santa Clara en lloc de rehabilitar-lo. Aquest era el projecte inicial per construir un edifici per equipaments culturals. El pati jardí del convent es volia convertir en una plaça amb palmeres, les palmeres més altes de Lleida, que estaven allí en aquell jardí, amb flors, per estar... Tot això, bonic, bueno. I l'idíl·lic. A part del convent, es va expropiar també 25 finques més. Però, el que deia, aquest jardí no l'han vist, entonces, no es va produir, el convent es va remodelar i allí doncs, ja assagen...
Bueno, però era maco a la imaginació,
sí. Maquíssim. I allí assagen los nostres castellers. Se va habilitar per assajar els castellers. Amb tot això, el dia 3 de maig es va iniciar la Fira de Titelles, il·lusions de drap. Els titellaires van omplir els carrers i places de somnis i d'imaginació per grans i petits. Companyies de tot el món van mostrar els seus muntatges. Això va ser l'inici de la Festa Major de Lleida de l'any 1997, les titelles, el dia 3 de maig va ser...
Tal dia com avui?
Exactament, tal dia com avui fa 25 anys. Aquell any hi va haver problemes amb les firetes, perquè els responsables de les atraccions de les firetes acusaven a la paeria de manca de diàleg i de consens. Siurana va dir en un primer moment que no hi podia fer res, però al final van arribar a un acord amb la paeria i es van instal·lar les firetes. Sant Anastasi, el nostre patró, va lluir un any més per presidir la gran festa de la ciutat. El Museu Diocesà va mostrar la imatge del patró del segle XVIII restaurada. La missa solemne i la processó pel centre de la ciutat amb una imatge del Sant Patró va donar inici a la Festa Major de Lleida 97. 12 pubilles van representar els barris de la ciutat en els actes de la festa. Una tradició aquí a Lleida i a Catalunya, lo de les pubilles, que aquell any, doncs, amb 12 representants va ser un tema important. Vull dir, va ser un any important perquè alguns anys no s'han pogut lograr les 12 pubilles. La batalla de flors, quasi centenària, no va faltar a la cita. Associacions veïnals, entitats, grups culturals, tots van participar en una desfilada que, com ja sabeu, dona tombs a la Rambla de Ferran.
Sí.
Doncs també es va fer l'any 97.
No, i a més, és una de les cites que congrega més pública de la Festa Major,
de moment,
a part
sí.
Dels concerts,
de
evidentment.
De moment sí, veurem aquest any.
Però em refereixo que, a més, jo les vegades que hi vaig, m'agrada veure famílies amb tres generacions. Els més petits, els pares i els padrins.
Sobretot per tirar confeti, sí, no veus lo bé que se passa. I després ve la festa de moros i cristians, un maig ple de festes a Lleida, i van desfilar també pels carrers de la ciutat, van baixar des de la Seu Vella, com ja és habitual. Va ser l'escenari, la Seu Vella, d'una cruenta batalla en la que l'any 1997 van guanyar els moros.
Mira, bueno.
Toca bé els moros.
Hem parlat de Fira de Titelles, hem parlat de Festa Major, hem parlat de moros i cristians.
I ara toque?
Però clar, té un cap de setmana més encara el mes de maig.
Toque l'aplec.
L'aplec, claro.
L'aplec ja era major d'edat, 18 anys de celebració d'aquesta trobada de penyistes, entorn al Caragol, més de 225.000 persones van visitar aquell any els Camps Elisis durant l'aplec. Els penyistes joves van donar un gran impuls a l'aplec. Hi va haver molts penyistes joves que van començar i que van iniciar amb penyes, i això va donar molt impuls a l'aplec. El xalet dels Camps Elisis va ser el marc de la posada en escena de les lluites d'Indíbil i Mandoni a Cartagena. Lleida va reviure, aquell any, una llegenda de més de 2.000 anys. Un espectacle de foc, música i llum que va narrar com Indíbil i Mandoni van anar a Cartagena des de Lleida per ajudar a Aníbal i alliberar la ciutat del setge romà. Va ser una llegenda de més de 2.000 anys que es va reviure i que es va representar a Lleida, al xalet dels Camps Elisis, en motiu de l'aplec del Caragol.
Molt bé.
Va ser una cosa molt maca aquell any. I ara anem a l'esport i a una curiositat.
A veure.
Bueno. Grans titulars, grans lletres. Campions.
Ui.
El Barça va guanyar la Recopa després de vèncer el PSG amb un gol de penalti de Ronaldo.
Veus, aquest any tenien a tiro l'Europa League aquesta, que no l'han guanyat mai, i ja veus com va anar.
Tampoc. I Lu Núñez, que era el president, va creure que la victòria podia ser l'inici d'una nova era.
Sí.
I
el futbol, Mari Carmen, creen eres i se destrueixen eres d'un dia per l'altre.
És un tobogant.
Sí, sí.
Puja, baixa.
Si la pilota entra, tranquils, que és una nova era. Ara, a la que es perden dos partits seguits, s'ha acabat.
Un altre titular, allò era el gran titular, subtitular, un altre al sac.
Un altre al sac.
Un altre al sac. Molt bé, perfecte. Doncs pues estem com estem, i ja sabem com estem ara.
Sí, sí, estem com estem.
Bé, doncs ara una curiositat, que, bueno, és una cosa que podria passar, però va passar.
A veure.
Un fuster colombià va ser intervingut quirúrgicament en aquest mes de maig de l'any 97 després de patir des de feia 2 mesos uns dolors abdominals causats per unes estisores que tenia allotjades en el seu estómac des de feia 47 anys.
Mare de Déu.
I es van descobrir llavors per una radiografia. Silvio Jiménez, de 67 anys, recorda que una tarda de l'any 1950, era el dia abans d'incorporar-se al servei militar obligatori, es va voler despedir de la seva vida civil amb ron i amb una parranda, una gran parranda, no? I ferit després d'una baralla, va tenir que ser portat d'urgència a l'hospital.
És que ara entenc com van anar a parar les tisores.
Clar, però no, això ho havíem d'explicar, no?
Era la primera incògnita. Ara bé.
Una gran parranda, molt ron.
I 40 anys els va tenir.
47 anys.
47 anys a l'estómac?
A l'estómac. Lo van portar al metge, lo van intervindre, però no sé, sembla ser que el metge es va deixar les tisores quirúrgiques dins de la panxa del Silvio. I llavors això va evitar que tingués que fer el servei militar perquè va estar incapacitat, però des de llavors va portar una vida normal, 47 anys, amb unes tisores a la panxa.
Fins que s'ho va començar a notar.
Que va començar a tindre unes molèsties grans i tal, i com que ara ja hi havia pues, més mitjans per poder veure el que hi havia allí dintre, pues, van veure qui tenia unes tisores.
Senyor, on va amb unes tisores dins de l'estómac? Això és que no havia agafat mai un avió, si no li pitaria el detector de metalls?
No, aquell temps no havia agafat un avió encara.
Escolta, com perquè et peguin un cop i tinguis un problema intern greu? Perquè, escolta, unes tisores no deixen de ser una cosa punxant.
I podia ser, devien estar molt esterilitzades.
Bueno, sí,
perquè si no, un foco d'infecció gran.
Totalment. Bueno. Bueno, cosetes, mira, curiositats.
Aquesta és l'anècdota del mes de maig.
Hem parlat del mes de maig del 1997. Ens hem traslladat una estoneta amb la Mari Carmen Salvador, a qui tornarem a escoltar el mes de juny. Mari Carmen.
Juny, ja, juny.
Ens tornem a escoltar en 4 setmanes, eh?
Bona festa major a tothom, amics. Bona festa major. Que es poder, que ho podeu gaudir, i aquest any que sembla que tenim la salut una miqueta més controlada, que Déu vulgui que ho puguem gaudir i que podem celebrar la nostra gran festa major.
Mari Carmen, titelles, festa major, moros i cristians i la plec. A l'any 2022, eh? Una abraçada.
Igualment, bona festa major.
Gràcies, Mari Carmen. Senyals horàries, ens plantarem a la 1 de la tarda. Soc el Ricard Álvarez, després hi tornem al migdia de Cope Lleida, quan passin 5 minuts de la 1. Parlarem de la D.O. Costes del Segre, farem una visita a un dels seus cellers, i a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics.
És la 1, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Los móviles de los miembros del gobierno están siendo también analizados después de conocerse que los de Pedro Sánchez y Margarita Robles fueron espiados el año pasado por el sistema Pegasus, que es ese software espía que la gran mayoría yo creo que no conocíamos y del que, sin embargo, no dejamos de hablar desde que se supo el supuesto espionaje a los líderes independentistas catalanes. Hoy, por ejemplo, ha entregado su móvil la ministra de Justicia, Pilar Llop. Es el Centro Criptológico Nacional, dependiente del CNI, el que se va a encargar de revisar a fondo, de mirar con lupa los móviles de los miembros del Consejo de Ministros para averiguar si fueron también hackeados o no. Desde el Gobierno aseguran que no les consta que hayan tenido más ataques que los sufridos por Sánchez y Robles, pero hoy, sin embargo, el diario El País asegura que la exministra de Asuntos Exteriores, Arantxa González Laya, también fue espiada en mayo del año pasado, en mitad de la crisis de España y Marruecos. Según la información que han publicado, Laya entregó su dispositivo móvil a los técnicos del CNI y se confirmó que se había producido una intrusión, aunque no se supo con qué tipo de programa espía ni de dónde procedía el ataque. Los móviles de las altas instituciones del Estado pues pasan unos controles de manera periódica para saber si han sufrido una intrusión. Y aquí está una de las cosas que llama la atención, el hecho de que el presidente y la ministra de Defensa hayan sido espiados sin que se detectara en casi un año, lo que supone sin duda una clara quiebra en la seguridad. Hoy además ABC publica que el gobierno fue informado ya hace meses de que los teléfonos de Pedro Sánchez y Margarita Robles habrían sido espiados entre mayo y junio del año pasado, pero que por aquel entonces, en la línea de lo que hicieron también otros mandatarios que fueron igualmente afectados, pues decidieron no hacerlo público. Si esto fuera así, la pregunta es, ¿por qué lo han dado a conocer ahora? En plena crisis, con los separatistas catalanes muy cabreados por ese supuesto caso de espionaje que les afecta a ellos y del que responsabilizan al CNI. De hecho, Oriol Junqueras hablaba ayer directamente de cortina de humo por parte del gobierno que buscaría presentarse así como víctima también del espionaje. Oportunismo político o no, lo cierto es que todo este asunto no deja en muy buen lugar al gobierno y a los servicios secretos a pocas semanas, además de que se celebre aquí en España la cumbre de la OTAN. El haber hecho público el espionaje a todo un presidente del gobierno supone reconocer la vulnerabilidad de la seguridad nacional. Y una última hora sobre este asunto de Pegasus. Pedro Sánchez se verá obligado a dar explicaciones en el Congreso para hablar de este tema en una petición de comparecencia que han apoyado todos los grupos políticos excepto el Partido Socialista y Podemos. Es lo mismo que ocurrió hace una semana, que la mayoría de partidos acordaron que Sánchez compareciera obligado en pleno monográfico para explicar otro asunto también político y polémico, el cambio de postura sobre el Sáhara. Pues tenemos otras noticias también destacadas, noticias que te cuenta ya en titulares a continuación Ángel Correas.
Y tenemos de todo, Pilar. Caso mascarillas en la capital. El juez da 48 horas al empresario Alberto Luceño, investigado junto a Luis Medina por una posible estafa al Ayuntamiento de Madrid de la compraventa de material sanitario, para que abone los 4 millones de euros que le ha impuesto de fianza. El Supremo de los Estados Unidos se prepara para revocar la ley del aborto en vigor en ese país desde 1973, según la filtración de un borrador vigor de esta máxima instancia judicial. La decisión aún podría cambiar porque el veredicto final será en el mes de junio. En España llevamos 12 años ya esperando a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la ley del aborto aprobada en 2010 por el gobierno de Zapatero. El jueves diremos adiós a las tormentas que han descargado con fuerza, incluso con granizo, desde ayer. Hoy las lluvias van a seguir en la Comunidad Valenciana, Murcia, el este de Andalucía, y mañana se extenderán por el interior peninsular con probables chubascos y tormentas, por ejemplo en el sur de Extremadura, los sistemas central e ibérico y localmente fuertes incluso en el Pirineo. El Papa ha dicho que antes de ir a Kiev está listo para ir a Moscú para hablar con Putin en un esfuerzo por poner fin a la guerra, aunque el líder ruso aún no ha respondido a su oferta. En una entrevista que publica el diario italiano Corriere della Sera, Francisco cuenta también que hoy se iría infiltrado en la rodilla para superar el dolor por una rotura de ligamentos que le impide moverse. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, participará esta tarde junto al secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en la presentación del libro Ahora más que nunca, el compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Ambos van a dialogar sobre los retos del mundo del trabajo con Maru Mejina, presidenta de la Hermandad Obrera de Acción Católica, que celebra los 75 años de su fundación.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Villarreal-Liverpool, partido por el primer puesto en la final de Champions.
Es a las 9 de la noche en el Estadio de la Cerámica, una nueva cita con la historia para el Villarreal, pero con la dificultad de tener que remontar un 2-0 contra el Liverpool. Última hora del equipo español, del equipo amarillo, Juan Igual.
A estas horas ya ha terminado la suave sesión de entrenamiento que ha realizado esta mañana el Villarreal en la Ciudad Deportiva. Emery finalmente va a poder contar con Gerard Moreno, que llegaba con problemas en los isquios, y también recupera a Coquelin. Es duda Danjuma, que arrastra problemas en el pie, y el Liverpool también ha entrenado esta mañana en el estadio de Castalia. Klopp va a recuperar a Salah, Fabinho y Thiago, que no fueron titulares el sábado en Newcastle. Se espera la presencia de 2.500 aficionados ingleses en un estadio amarillo que va a estar lleno. Pita el neerlandés Danny McKelly.
Y mañana la otra semifinal, el Real Madrid-Manchester City. A esta hora está a punto de hablar Carlo Ancelotti. Noticias del día, Miguel Ángel Díaz.
Está hablando ya Luka Modric, dice que el de mañana es el partido más importante de la temporada. Luego comparecerá Carlo Ancelotti. Cuatro ausencias en el entrenamiento: Alaba, Bale, Hazard e Isco. Todo apunta a que el austriaco se perderá el partido. Su puesto lo ocuparía Nacho. En principio Valverde se mantendría en el once inicial.
Y en tenis, en el torneo de Madrid, está perdiendo Albert Ramos contra Zilic 1-0. Esta noche juega Carlos Alcaraz contra Basilashvili. Hoy a las 8:15 contamos el Villarreal-Liverpool en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía, COPE.
Migdia. COPE Lleida. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Dimarts 3 de maig, 6 minuts i mig per sobre de la una. Comencem el migdia de Cope Lleida amb 20 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit marxem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar aquesta previsió meteorològica amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida, cel ennuvolat o cobert, i s'esperen xàfecs que seran més probables al Pirineu, on poden ser localment forts i amb tempesta. Temperatures amb pocs canvis, excepte ascens de les màximes al sud, amb valors de fins a 23 graus a Lleida i Balaguer, 21 a Tàrrega, 18 a la Seu d'Urgell i 15 a Viella. A més, vent de component est, fluix amb intervals de moderat. Demà dimecres, cel ennuvolat al Pirineu i a la resta, intervals ennuvolats al matí amb nuvolositat d'evolució diurna a la tarda. També xàfecs a la tarda, molt més probables a la meitat nord. Temperatures màximes en lleuger ascens i vent fluix variable. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Ens falta mig grau, 19 i mig, camí cap als 20 a la ciutat de Lleida, de graus. Vinga, que busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Onada d'assalts en comerços del centre de Lleida en els darrers dies, també la FECOL i el centre Santa Clara. Els Mossos investiguen una onada de robatoris en comerços i entitats que s'han registrat en els darrers dies. Tots els casos s'han produït de matinada i amb el mateix modus operandi. Concretament, els lladres forcen els accessos, accedeixen a l'interior i ho registren tota la recerca de diners i objectes de valor. També hem sabut que la nit de diumenge a dilluns van aparèixer a la ronda de Sant Martí de Lleida desenes de vehicles amb els vidres trencats i sacsejats per dins. Vull dir que van entrar i van buscar objectes de valor. La majoria no en devien de tenir, però vaja, la finestra trencada ja te la trobes. També ahir els Mossos d'Esquadra van reduir un atracador al barri de la Bordeta de Lleida disparant-li a una cama. Va ser minuts després de les 11 del matí i recorda que no fa massa dies un taxista de Lleida va ser assassinat sense que hores d'ara se sàpigui res més. A més, a tot això li sumem que els actes vandàlics a la piscina de Gardeny, de les instal·lacions de Gardeny, faran que per segon any consecutiu l'Ajuntament de Lleida no obri aquesta piscina. Va passar l'any passat, la piscina ja estava en unes condicions pèssimes per actes vandàlics, no es va obrir, però al cap d'un any no s'ha fet cap mena d'actuació i, evidentment, si esperaven que la piscina s'arreglés sola, doncs no ha passat així. Al contrari, està igual o pitjor, perquè els actes vandàlics han seguit i, per tant, el regidor del barri, Jaume Rutllant, ja ha parlat amb la presidenta de l'Associació Veïnal Turó de Gardeny explicant-li que aquest any tampoc disposaran de piscina aquest estiu. També t'explicava que aquest divendres passat a l'Ajuntament de Torres de Segre es va votar per fer anar la ID republicana als equipaments municipals. Doncs bé, l'associació Impulso Ciudadano ha demanat a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, que suspengui aquest conveni signat per l'Ajuntament de Torres de Segre amb el Consell per la República i l'impugni a la justícia. Ja sabeu que el conveni va ser aprovat divendres i suposarà la implementació d'aquesta idea republicana als equipaments municipals en el marc de l'estratègia de ruptura amb el Regne d'Espanya. Segons Impulso Ciudadano, això suposa un acord de greu perquè pretén substituir el DNI per un document privat sense eficàcia administrativa expedit pels ajuntaments que no tenen competència en aquesta matèria. I parlem de la campanya de la fruita, perquè aquesta tindrà la menor producció dels darrers 40 anys i caldrà planificar bé per garantir estocs. Arnau Vila.
Des d'Unió de Pagesos i Afrucat assegura que la campanya de la fruita serà la de menor producció dels darrers 40 anys a causa dels danys de les gelades de principis d'abril. El director general d'Afrucat, Manel Simón, aposta perquè compradors i venedors de fruita planifiquin bé l'estiu per no patir una falta d'estocs a les botigues. En qualsevol cas, s'ha mostrat convençut que els consumidors no hauran de patir per la falta de fruita, tot i que hi haurà menys oferta i no hi haurà tanta proximitat.
I ara marxem cap al territori perquè el Pallars estén a la resta de Catalunya la Girella, que és el seu embotit per excel·lència.
Tant al Pallars Sobirà, a Pallars Jussà, a l'Alta Ribagorça i també en alguna part de l'Aragó s'elabora la Girella, un dels embotits més característics i identitaris d'aquestes comarques. Es confecciona amb carn de corder des del segle XVI i ara el repte pels xarcuters i restauradors és donar-la a conèixer entre els clients que desconeixen el producte. Per Jaume Badia, de la xarcuteria Casa Badia de Tremp, és un producte que enriqueix la gastronomia pallaresa i és molt conegut i apreciat pels pallaresos. De fet, a la Fira Pallars Terra de Corder, que tindrà lloc aquest cap de setmana a Tremp, s'oferirà un esmorzar amb girella elaborat pel xef Sergi de Meia, acompanyat de diversos restauradors de Tremp i el Pallars.
Gràcies, Arnau. Fem una pausa i marxem cap a un altre celler de la Deo Costes del Segre.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas. Mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en mente y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días. 26 años de experiencia. Le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien. 973-223377.
COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez. Amb COPE Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
I ja sabeu que nosaltres estem fent aquesta ruta per conèixer tots els cellers de la Deo Costes del Segre, conèixer els cellers, però sobretot a les persones que hi ha darrere de cada celler, que ens expliquen històries fascinants. I, de fet, comprar un vi, quan ja coneixes a la família o les persones que hi ha al darrere i tota la història del celler, jo crec que el valor és més que abans, molt més que abans. Doncs nosaltres portem tota aquesta temporada, fem aquests viatges als diferents cellers i ja saps que tot això ho fem doncs, ben acompanyats amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal?
Avui tornem a marxar cap al territori, eh?
Sí, cap al Pallars.
Cap al Pallars, concretament. Escolta, tu coneixes el celler Solana Roibert?
Sí, els conec, sí.
Els coneixes?
Va ser de les últimes incorporacions a la DO. I tinc una molt bona amistat amb el José.
Ah. Sí. Bueno, doncs avui ens acompanya el seu propietari, també és viticultor, el José Esteban. José, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Viticultor és un d'aquells títols que és per resumir el... mira, ho faig pràcticament tot.
Sí que ho és. Per mi és un molt maco. Ja sabeu que a França es diu més el de Pignerón, però amb el sentit de que fas de la vinya fins al vi, i com més te'l veus. O sigui, entre tot.
Molt bé.
M'agrada molt.
José, t'estem trucant a Sales de Pallars.
Efectivament, efectivament.
Caram,
aquí estic trucant.
I escolta, tu ets propietari d'aquest celler. Explica'ns una mica, tu com entres al món del vi? És una cosa de família o ho vas conèixer després?
A veure, el celler i el vi sí que ve de família, però no sols en la nostra família. Salàs sempre ha tingut una tradició vitivinícola molt important, que ve molt lligat a la Fira de Salàs. La Fira de Salàs es consumia més vi que en tres dies que en tot l'any. I el que feien era, òbviament, competir les cases entre si per fer d'hostes de la gent que venia a vendre mules, comprar-les, a vendre, el que era la pròpia fira. I llavors el vi era fonamental. Era el whisky, la Coca-Cola i tot lluny de l'època, no? Era fonamental. Però això ha estat una de les potes que ha anat extingint-se progressivament. Ara ja comença a revifar-se tota la comarca, ja s'ho veu, en termes de cellers i de més, i esperem que es converteixi això no en el Napa Valley, sinó en el Salàs Valley, com afortunadament la comarca està fent-ho, no? Però la meva afició no ve per aquí, la meva afició ve perquè ja des de petit sempre m'ha agradat molt el món del vi, però en canvi professionalment m'ha mogut per altres drets, no? Jo soc metge, he fet estudis de medicina, he fet el doctorat, i a la meva tarda ja poso vinerot, no poso doctor en medicina, perquè m'agrada, i professionalment, com he treballat molt per tot el món, he dirigit una empresa de consultoria, he fet molts projectes d'hospitals i de més, el vi és probablement el regal més interessant que pots fer. Estàs regalant felicitat, estàs regalant una peça de la teva terra, del teu aire, del teu sol. Vull dir, és un producte magnífic. I a més, ningú es queixa de que es repeteixi.
No, tens raó. D'altres regals sí, eh? Has de vigilar a veure si ja ho tenen, si ja ho has regalat. Aquest no.
Sí, efectivament. A més, jo sempre us recomano, res de guardar-ho. Això ho has de veure, si t'agrada, guardes l'ampolla per repetir i comprar la mateixa.
Escolta, ara què dius això, José?
Que regales i hi ha gent que te'l guarda. Això és un error garrapal.
Clar, ara què dius això, tu, que ja entens? I el Felip, no sé si ho corroborarà, allò de el vi com més vell i més bo és fins a cert punt, no? A partir de certs anys també perd.
Passa com les persones, no? La joventut valores unes coses i quan és... Mira, tinc un amic que és uròleg i diu que malament com societat si val més el pis de l'avi que l'avi. Vull dir, hem de cuidar-lo. Bueno, doncs el mateix passa amb el vi. El vi que té 30 anys, vull dir, no és per veure'l, és per dir, tinc una ampolla de tal època. Bueno, això record i té un altre valor. Però el vi només es pot guardar 15 anys o així, o el reste, doncs ja, clar, per descomptat que n'hi ha excepcions i magnífiques, però no, és com tindre diners i no gastar-los. Disfrutes quan els gastes.
Clara. José, vosaltres esteu dins de la DO Costes del Segre a la subzona pirenaica. Ja ens han explicat que, degut al canvi climàtic i a l'augment progressiu de les temperatures, segueix sent una zona difícil, la vostra, però que cada vegada és una mica més agraïda. Això ho heu notat amb els anys?
Bueno, jo crec que, a veure, evidentment el canvi climàtic modifica molt les mitges de temperatures i demés, però per molt que canviï la diferenciació com a zona, es produeix fonamentalment pel fet muntanyós, no?
Muntanyós
n'hi ha, evidentment que ha anat augmentant la temperatura, i l'altre dia, per casualitat, parlava amb la meva dona, no? Vull dir, quants dies nevava a l'any i quants dies neva? Quants dies estàvem per sota de 10 graus i quan estem ara? I evidentment hi ha un canvi. És cert que estadísticament doncs és molt poquet el temps que medim en funció de l'evolució de la Terra, no? Però si ensenyim a el que nosaltres vivim, és a dir, quina sort que tenim de poder tindre un moment que no, encara no és massa extrem pel lloc on nosaltres vivim, com és lògic, no? N'hi ha una bona un diferencial tèrmic molt alt, que afavoreix molt la promoció de vins amb caràcter, vull dir, jo crec que honestament tenim un bon, molt bon territori, molt original, el sentit, i molt equilibrat, perquè és com creure, no sé, que una pel·lícula és bona o dolenta independentment de la cadira on seguis. Bueno, doncs vés-te a la primera fila i aixeca el cap, veuràs com no t'agrada la pel·lícula. Pues jo crec que tenim un bon paisatge, una terra, i desgraciadament, perquè és un tòpic dir-ho en negatiu, però també ho diguem en positiu, el fet de que sigui una zona amb poca població fa que es mantinga molt l'agricultura, diguem, visual, no? Les voreres dels camins, de les terres, dels marges, fa que hi hagi naturalesa. No és de tot una extensió plana de vinya, no? Aquí hi ha moltíssima vinya ecològica, o sigui, hi ha molta plantació ecològica, i això també, particularment nosaltres, ho tenim tot, ecològic al 100%, no? I clar, no és el mateix, vull dir, una plantació ecològica plana de 80 quilòmetres que a petites parcel·les, marges, on viu fauna, flora silvestre, aquesta que tanta feina ens dona, no? Les males herbes dichoses, que bueno, són herbes, no males herbes.
Són herbes, sí senyor, que això de bones o dolentes ja depèn de per a què ens ho mirem. Per cert, us recordo, estem trucant al celler Solana Roibert. Us dono la web, els podeu trobar a www.sroibert.com, així, tot junt, sroibert.com, amb V. Aquí veureu alguna fotografia magnífica de les vinyes amb l'embassament de Sant Antoni de Fons, perquè recordem que estem trucant a Salàs de Pallars, que esteu entre Talarn i la Pobla de Segur, per entendre'ns, per aquesta zona. José, escolta, vosaltres sou un celler gran, mitjà, petit, micro, familiar?
No, petit. Nosaltres som un celler petit. És difícil fer quantitats grans quan fas vins naturals, quan fas vins d'aquestes característiques, i ens mantenim. A més, també és un problema d'elecció. On vols estar situat? És una decisió estratègica. I nosaltres no... A veure, nosaltres volem col·locar-nos en el sector del vi. Al final, el que nosaltres volem, el que el mercat et situa, ja ho volem, no?
Clar.
Perquè el mercat acaba situant-nos a cadascú al seu lloc, i no sempre és el que voldríem, però l'elecció nostra és concentrar-nos a produir el màxim del mínim possible de vi boníssim.
Clar,
intentar, creient que fem un bon vi, però l'objectiu és que cada any sigui millor, i dintre de que és millor és impossible concentrar-te en fer 200 tirampolles.
Clar.
Segur que n'hi ha algú que les fa i que farà estar millor, no? Sí, però a mi em sembla molt més difícil. Tot ho fem natural, tot ho fem a mà, per dir-ho d'alguna forma, en tractor, però vull dir que aquesta és la nostra elecció. No, jo sóc un gran admirador de molts vins infinitament més barats que els nostres, infinitament de més quantitat, perquè aconsegueixen produir vi com el miracle del segle. Ja quasi aconseguim fer-ho més barat que l'aigua.
Déu-n'hi-do. José...
Ja acceptem que mai serà més barat que la benzina, però bueno.
No, sí, això totalment. José, escolta, per què esteu a Salàs de Pallars? El celler ja estava aquí, sou nascuts aquí, per què vau triar aquesta zona?
la família de la meva dona, tota, és d'aquí de Salàs, els pares són de Sort, són d'aquí de Salàs. Llavors, els de Salàs, si coneixeu, totes les cases estan en uns cellers importants, antics, sota la casa, perquè era això, ho anaven al vi per les fires, era un negoci fonamental. I, per altra banda, en hivern venien el vi muntanya dalt, també, pels pobles de tot el Pirineu, recordeu que per aquesta, això era més o menys el límit de la producció de la vinya. Més a dalt, pràcticament no.
Clar, és molt difícil. Sí.
Claro, llavors era el vi, doncs el venien cap a dalt, també després van començar a venir a Barcelona, cap a baix, però bueno, fonamentalment era cap a dalt. No? Llavors, la zona aquesta, els cellers, està ple per tot arreu, i ja són subterranis a les cases. Per això no ho hem fet aquí, sinó que aquest cellers l'hem restaurat i ho fem servir una mica, diguem, de magatzem, de cava, ho fem servir de cava.
Clar.
En canvi, no, la producció la fem a Figuerola i esperem en el futur que puguem fer un hospital,
un
cellers nou, aquí
ja se m'escapa, no? No, ja t'he vist, ja. Bueno, és que clar, tu tens aquí dos temes que suposo que t'agraden a la vida, la part de medicina i la part de l'UI.
Les dues són fàbriques de felicitat. Clar. La diferència és que per curar algú està malalt i, en canvi, per ser feliç, beure un bon vi, doncs pot ser un malalt, però també un sano.
Clar. Escolta, parlem dels vins del celler Solana Roibert. Felip Urbano, has estat prenent nota?
Home, i tant. A part, ja vaig tindre la sort al confinament, que com vaig ser quan José i jo no es van conèixer. Vam enviar unes mostres, vam tastar l'oí, també va estar també a la Casa de Seques que se va fer per la revista de Jean Robinson amb el Ferran Centelles. I jo vull que el José expliqui perquè fan un blanco brisat, que expliqui què vol dir això del blanco brisat, que és un sabió en blanc que crec que és un pepinazo de vi, però m'agradaria que el José expliqués què és això del brisat.
Bueno, els brisats, que abans es feien molt, ara són un plec, la veritat, excepte en Estats Units, on estan de supermoda, els orange wines famosos, no? Bueno, el brisat és una tècnica que existeix bàsicament, perquè òbviament pots fer variants i tot, intentem, intentament, almenys la nostra marca, no? Però bàsicament consisteix en processar el raïm blanc com si fos negre, en el sentit que inicis la fermentació i el mantens uns quants dies amb la pallofa, amb les pells i tot, dintre. Aquí està el truco el control que tens d'aquest procés, si el fas una maceració prèvia més o menys temps, si fas la fermentació i el mantens 3-4 dies o quant temps, més o menys, quina quantitat de raspa deixes, menys, jugues amb ella. Objectiu, aconseguir una extracció major d'antocians, de bàsicament color, que és el que pretens, i una mica d'estructura, que li dona una estructura més important. Surten uns vins molt singulars, la tècnica aquesta, fixeu que curiosament n'hi ha milers d'anys que es coneix, n'hi ha restes a Geòrgia, a l'estat actual de Geòrgia, es coneixen i es van trobar en forats, s'han catalogat genèticament de fa més de 6.000 anys.
Caram.
És una tècnica, per tant, no és que sigui nova, sinó que, com passa tot, pues, té els seus cicles. Han estat molt de moda, com us deia, als Estats Units, i aquí lo interessant és, sobretot, és que aconsegueixis un vin molt diferencial, molt singular, que crec que, a més, que en aquest cas s'ha aconseguit molt. La base és un Sauvignon Blanc, el raïm és Sauvignon Blanc, 100%, i el Sauvignon Blanc, és, a la seva vegada, és una varietat que minimitza molt amb el territori on està, permet molt la diferenciació d'un terreny amb un altre, i això és algo que jo també buscava molt, no? Que el producte no fos repetitiu, per descomptat que uns altres semblants o millors, no faltaria més, al contrari, sinó sempre com... Jo crec que no es pot veure bé vi si no t'agraden els de més, no?
Clar.
El bo és variar i conèixer variacions que van produint-se i singularitats però cert concret és que acabant en aquest vi que hem aconseguit un molt bon color, molt bon equilibrat, és un vi excel·lent, excel·lent de veritat.
Bé, Felip,
Sí, sí, no, no, totalment d'acord amb el que has explicat, i per això volia que expliqués que vol dir un blanc brisat, i després fan un ull de llebre sirà i un ull de llebre 100%, que crec que és una de les varietats també, l'ull de llebre 100%, que no hi ha molts a la DO, i crec, bueno, que fa tres vins molt, molt interessants a la part del Pallars, la veritat.
Uh-huh. José, sí, no. quina producció amb ampolles teniu, aproximadament?
Sí, si em permets un segon,
sí,
que deia Felip. L'ull de llebre, no cal fer el màster. Jo vaig fer el màster de Nurocia a l'Institut de la Rioja, perquè pensava que era necessari tindre una bona base, i estic encantada d'haver-ho fet i demés, però ho dic perquè a l'hora d'elegir amb quines varietats treballes i demés, doncs, òbviament és una elecció amb les quals tots tenim sempre dubtes i no acabes d'encertar mai i sempre tens... Bueno, el cas de l'ull de llebre, jo vaig plantar per una absolutament senzilla raó per la qual no calia fer màster ni res. És que és el que havia ja plantat. Clar. És el que s'havia plantat en una de les vinyes que tenim i s'havia plantat sempre. I la meva aproximació és, home, si vaig poder plantar-ho, anava bé i el repetien, doncs potser val la pena provar-ho. I efectivament ha sortit un llebre fantàstic amb el que es diu, una vinya que es diu Roy Verbell, no? Que és excel·lent. L'estès també la plantació de Roy Verbell, perdó, d'un de llebre a altres llocs, amb altres vinyes pròximes, i la veritat és el resultat excel·lent, excel·lent, molt, molt interessant. I fem, per tant, un que és 100% ull de llebre, una mena de criança, estan dos anys, que una mena de llebre, no, ull de llebre 100%, perdó, una mena de criança, que diu Piman, que fem una producció molt, molt restrictiva, estem fent de l'ordre de 700 ampolles, que estan sortiran més, però petita producció.
Yeah.
I l'altre vi que tenim és un cupatge entre l'ull de llebre per una banda i xirac. Un xirac també estem molt contents. Aquest és el que produïm en major quantitat, i aquest any hem fet unes 5.000 ampolles i unes 3.000 de blanc, i estem al voltant de les 9.000 ampolles en total. No?
Uh-huh. O sigui, el total del celler, unes 9.000 ampolles, déu-n'hi-do.
Sí, això és el que estem ara, i anem creixent, lògicament, cada any, amb mesura de producció i en funció també de la qualitat que creiem que és la que ens val la pena. Aquest any hem deixat gairebé 3.000 quilos de xirac sense recollir, perquè hem fet triatge, vull dir, anàvem seleccionant.
Clar, clar, clar. No?
Perquè no volíem produir més quantitat. No es tracta de beure aigua sense tindre
sens. No, qualitat per sobre de quantitat. Us recordo...
És una elecció.
Sí, com deies al principi, correcte. Claro. Com dèiem abans, us recordo la web www.sroivert.com, sroivert amb v.com, la S i tot, i Roivert tot junt. Aquí teniu com posar-vos en contacte amb aquest celler, Solana Roivert, bueno, també per veure els vins i les vinyes, eh? Hem parlat avui amb el seu propietari i viticultor, el José Esteban. José, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te i sobretot la història que hi ha darrere d'aquest celler Solana Roivert.
Bueno, la història és fonamental per saber on estem, i la voluntat és fonamental amb la imaginació per veure el futur i apuntar cap a on volem anar. En el nostre cas és molt senzill, és millorar cada dia, mantindre i buscar la diferenciació del producte per la qualitat, per l'originalitat, que crec que és el que ens mou a tots els petits agricultors, a tots els petits viticultors. Vull dir, és una visió totalment diferent de la industrial,
clar,
no? La
clar,
qual
clar.
Jo admiro i valoro, però són lligues diferents, no? Vull dir, crec que els petits cellers no hem d'emular les grans produccions perquè té un altre procés, en tot sentit, i més amb ecològic...
No, és totalment diferent, tot del principi al final. És totalment diferent. José Esteban, cuida't força, una abraçada.
Una abraçada a tots, gràcies i bon viatge.
Adéu.
Doncs, com bé deia el José Esteban, i a més ho ha explicat des del principi, Felip, al final això és una tria personal. Nosaltres volem estar aquí perquè volem generar un vi d'unes característiques concretes i treballar-lo d'una manera concreta. És una tria personal, ho trobo perfecte.
Sí.
No, i que siguis conscient... Escolta, no, és que jo he triat fer-ho així i per això obtinc aquest resultat.
Exacte, sí.
Tenir-ho clar, que no tothom ho té tan clar, això.
Sí.
Doncs hem parlat avui del celler Solana Roibert, un altre de l'ADO Costes del Segre.
Ja en tenim un altre, sí senyor.
Ja en tenim un altre. Felip Urbano, cuida't força, una abraçada.
Vaja, una abraçada.
Pero cómo brilla y qué fuerza. Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Passa per 5 minuts per sobre de 2:15. Se segueixen resistint els 20 graus a la ciutat de Lleida. Però vaja, que estem allí, eh? Estem allí. Dia nuvolat, ja ho he escoltat l'Armando Álvarez, que avui la previsió és complicada perquè està tot esquitxat de tempestes o mini-tempestes, que a més es van movent pel territori. Per tant, mira, jo ahir i avui he sortit de casa amb el paraigua a la mà, ja està. Si penso que plou, doncs obrim paraigua, i si no, doncs paraigua a la mà. Mira, què hi farem? Vinga, va, directes a les 2:00 PM, comencem la tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Veig el Xavi Palau del Partit Popular. Xavi, què tal, bon dia?
Hola, molt bon dia, i com molt bé dius tu, com sempre, molt ben acompanyat.
Clar que sí. També amb la Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal, bon dia? Bon dia, Maria. Veig el Joan Queral, del PSC. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. La veu una miqueta de pressa, però bé, suposo que aguantarem l'altra tertúlia.
Has estat a la roda de premsa de fa una hora, Joan?
No. Crec que hi ha anat el Jackson i hi ha anat els altres companys. Jo estava fent el seguiment dels contractes de jardineria i per això no hi he pogut anar, però no hi he estat. No.
Vale. I també està amb nosaltres la Elena Ferre, del Comú de Lleida. Elena, què tal? Bon dia.
Què tal? Contenta de tornar a ser aquí. Ara feia molts dies que no ens veiem, però bueno, contenta.
Però que no veieu quina cara que fa l'Elena. No veieu els tertulians, que això és ràdio, evidentment no. I s'ha tret anys de sobre i tot, diria jo. Fa una cara de felicitat que no veguis.
Pues sí, no hi ha res com deixar la paeria uns dies per tornar a estar relaxada, la veritat. Però sí, ja tornem a la feina.
Molt bé. Jo avui, al començar el programa, parlava de sensacions i us explico el que deia. Jo parlava de que darrerament doncs, havia persones que deien que tenien sensacions de que Lleida s'estava convertint en una ciutat insegura. Les sensacions són doncs, perquè et comenten coses, perquè vas veient algun titular de tant en quant, perquè fins i tot aquí a la tertúlia dels polítics és un tema que n'hem parlat en les darreres setmanes i mesos i anys, potser podria dir. És una cosa que va evolucionant, però que sempre parlem doncs, de sensacions, de sembla que. Les dades que tenim, clar, les dades deixen de ser sensacions i són dades. Les dades d'avui, dels darrers 5 dies, Doncs, home, són per pensar-se una mica. De fet, els Mossos d'Esquadra ja estan investigant una onada de robatoris a comerços i entitats que s'han registrat en els darrers dies, en el que s'entra de matinada, rebenta la porta, es fa moltes maleses a l'interior per buscar doncs, objectes de valor i diners. Parlàvem, per exemple, de la seu de la Fecoll, per exemple, a la floristeria Kentia i a d'altres punts, no, per no anomenar-ne només uns, al centre de dia de Santa Clara, per exemple, també, amb un locutori del carrer Isabel II. També la nit de diumenge a dilluns al carrer Ronda Sant Martí doncs van aparèixer, això és com les manifestacions, segons els Mossos d'Esquadra, 21 vehicles violentats, segons la Guàrdia Urbana podíem arribar a comptar fins a 50, que potser quan van arribar els Mossos ja no hi eren, en fi, és igual, 21 que 50, és una barbaritat, amb els vidres trencats tots, sacsejats per dins, etc etc. Ahir també, perquè ara tothom porta el mòbil i amb càmera al mòbil, doncs vam veure la detenció d'un atracador d'una entitat bancària a les 11 del matí al barri de la Bordeta. Fa uns dies parlàvem d'un assassinat d'un taxista que de moment no se sap res més. En fi, tot això ho concentrem en els darrers dies i això ja són fets, ja no són sensacions. Lleida és insegura o això és una onada de mala sort? Qui vol començar? Ja, Joan, tens el micro... Ai.
Sí, ara, a veure, és el que deies tu, Ricard, ja no es tracta solament de les sensacions, és que s'estan produint una sèrie de fets que constaten que aquesta, que això no solament és una sensació. Jo tinc plena confiança amb els cossos de seguretat, però els cossos de seguretat han de complir les ordres i han de fer un desplegament per combatre totes aquestes qüestions. La sensació d'inseguretat és possible que es pugui arreglar amb més presència policial al carrer, però aquesta presència l'ha d'ordenar algú. I a mi em dona la sensació de que anem ja a fer polítiques de fets consumats. O sigui, no hem d'arribar. La ciutadania no té per què patir ni tenir aquesta sensació. Hem de sentir segurs, tots tenim fills, tots tenim nebots, i sents cada cop que s'estan produint fets pues que no són alentadors, que no donen seguretat, ni que estàs tranquil quan els petits o quan la gent jove, no jove i no tan jove, surten al carrer, no? I això, evidentment, s'ha de prendre mesures i s'ha de prendre mesures molt sèries. No és normal que l'alcalde encara no hagi trucat al cap de l'oposició ni a la resta dels altres partits per mirar d'emprendre una sèrie de mesures que han de pal·liar aquesta sensació i que han de minvar els fets que s'estan produint d'alguna manera radical, perquè és que si no, no anem bé.
Maria Borrell.
Bueno, a veure, tu mateix ho has anat comentant, Ricard, el que ha succeït el darrers última setmana, per d'alguna manera, i ahir mateix, i abans d'ahir, a la nit, també amb tots aquests cotxes que estaven aparcats al Ronda Sant Martí, a la zona del Canyeret, rebentats. I certament ja no són una sensació, sinó que estem parlant de dades objectives, i les dades objectives parlen, per molt que després a les comissions de seguiment, o en aquest cas la Comissió de Seguretat i Civisme, se'ns digui que no hi ha un increment rellevant, o que fins i tot l'alcalde va fer una roda de premsa amb el tema de seguretat dient que Lleida era una ciutat segura i que eren moltes sensacions. Jo crec que el cúmul de sensacions al final dona una resposta, que sense seguretat, i en definitiu, no hi ha llibertat, i això per començar. Aquí el que cal, ja fa molt de temps que a l'oposició estem reclamant, ja no només via pressupostos, l'incrementar el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana, perquè com ara ja deia el Joan, la tasca que fan els agents de la Guàrdia Urbana, els cossos de seguretat, els Mossos d'Esquadra, és immillorable, però sí que s'ha de tenir molt en compte que si no hi ha una voluntat, precisament de qui és el cap de la Guàrdia Urbana, en aquest cas parlem de l'Ajuntament de Lleida, doncs d'incrementar pressupostàriament la partida per lo que és no només els efectius, sinó també els mitjans amb els que han de disposar de fer la seva feina, doncs poca cosa ho podrem fer. Aquestes dades objectives d'inseguretat són reals i a mi, jo malauradament, però estem a les portes de la festa major de maig de Lleida, estem a les portes de les festes de Moros i Cristians, estem també a les portes de tots aquests actes que durant el mes de maig, tant la Prec del Caragol com molts altres, es fan a la nostra ciutat, i jo realment, veure aquestes notícies i aparèixer Lleida en aquests titulars, doncs poca confiança fan no només al propi ciutadà, a la ciutadania de Lleida, els lleidatans i les lleidatanes, sinó també a les persones que de fora volen venir a gaudir de la nostra festa. Continuem sent un pol que rebutge, en aquest cas, el turisme i que vingui gent de fora, perquè, lògicament, Lleida és una ciutat que avui en dia és molt, molt i molt preocupant el que està succeint amb les ocupacions, amb el tema dels robatoris, amb el tema dels comerços i bueno, la fila, jo crec que la llista és interminable. Vull deixar parlar també als meus companys.
Aclareixo que des de Junts han comunicat que avui no podien enviar cap regidor, avui a la tertúlia, i des d'Esquerra bueno, no han contestat a la invitació que els enviem cada dimarts. Vull dir, no, aquí estan convidats tots els partits que hi ha hores d'ara a la paeria, els que volen són els que es connecten, els que no es connecten, o els que no poden, o els que no volen. Elena Ferre, del Comú de Lleida.
Sí, una mica. És cert que estem vivint una situació preocupant. Crec que els actes són molt, molt greus i per això doncs, la importància i l'eco que té entre els veïns i les veïnes i també entre la premsa. Jo no sé si utilitzaria de fets aïllats, no, jo no sóc experta en seguretat ni sé com s'han de ponderar i qualificar aquest tipus d'actes en quant a la seva periodicitat. Però sí que és cert que aquí al final el que estem patint sobretot és la falta de dotació de Mossos d'Esquadra i la manca de planificació que fa la Generalitat respecte a Lleida, no? Si veiem exactament quins són les responsabilitats i les competències de Mossos d'Esquadra i de Guàrdia Urbana, veiem que aquests darrers últims fets delictius que s'han produït són competències, efectivament, de Mossos d'Esquadra i que segurament doncs, es veuen amb la situació sobrepassada, no? Cert també que vaja, que els veïns i les veïnes han d'estar preocupats, clar que sí, que per tant doncs, des de la responsabilitat política hem d'intentar doncs, que òbviament els cossos i les forces de seguretat facin la feina que els correspon, perquè nosaltres no som experts en l'àmbit de la seguretat, intentar doncs, deixar fer la seva feina, intentar doncs, enviar missatges tranquil·litzadors dins de les possibilitats, però això sí, sempre sent transparents i sense enganyar la gent que això no és tampoc... És a dir, que els fets es veuen, no? Afortunadament, doncs, vivim en l'era digital i, per tant, el que passa al carrer és immediat i, per tant, doncs, cal també que assumim que cal ser transparents amb els missatges que donem.
Xavi Palau.
A veure, Ricard, aquí les coses han de parlar clares i n'hi ha prou d'aquest fals progressisme que l'únic que vol pretendre és amagar la realitat. Que ja tenim un problema d'inseguretat, d'incivisme i delinqüència, és obvi. Que el màxim responsable de la seguretat a Lleida es diu Miquel Puello i París, és obvi. Que no hi hagi cap responsable d'Esquerra i de Junts avui a la tertúlia de la COPE per donar explicacions sobre el que està passant en aquests moments a Lleida, és obvi. I que això únicament es pot resoldre parlant i dient les coses com són. Cal, per una banda, més dotació pressupostària pels cossos i forces de seguretat amb presència de l'Estat a Lleida. I d'altra banda, coordinació policial. A Lleida tenen que patrullar Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, Policia Nacional i Guàrdia Civil. I s'acabaria la tonteria que alguns tenen. I també és precís i necessari que hi hagi una modificació legislativa des del govern d'Espanya. Ja estem farts la gent de la multireincidència. Veure com entren els delinqüents per les comissaries dels Mossos de la Urbana i surten per la porta de darrere. O entren per la porta del jutjat de guàrdia i surten per la porta de darrere. Aquí sempre paguen els mateixos. I quan en una ciutat, capital de província, 141.000 habitants, en 5 dies, hi ha 3 dels Mossos, s'atraquen a bancs, hi ha ganivetades a Cap Pont i més de 20 cotxes de la Ronda de la Sauvella, en aquest sentit, han sigut atracats i aquí ningú dona explicacions, insisteixo, Miquel, Puello i París, màxim responsable de la seguretat a Lleida. Tenen un problema, ells, i el tenim tots, perquè el nostre deure és garantir la seguretat dels veïns i veïnes de Lleida. I avui, en aquests moments, no estic en disposició de dir que el govern de la paeria pugui garantir-la.
Maria Borrell, que em sembla que estaves... havies demanat paraula?
No, no havia demanat la paraula, però bueno, Bé, una mica és tot el que havia comentat abans. Sí que és veritat que des de Ciutadans, com a mínim el grup municipal de Ciutadans, en les ciutats on tenim representació, sempre estem fent propostes, ja no només a nivell de pressupostos, que ja ho he dit abans, sinó també propostes perquè millore tot el tema de la seguretat, la convivència i el civisme, però sobretot és molt important la seguretat. Ja no només és una part de la Generalitat, el tema de Mossos d'Esquadra, les competències que té a nivell de Policia Nacional o Guàrdia Civil, sinó que les competències que té la Guàrdia Urbana. Llavors, es tracta de facilitar i acompanyar amb totes les mancances que hi ha, i això, el responsable, insisteixo, és el cap d'Urbana, que és l'alcalde de Lleida. A part d'això, és que els cotxes no només són des de la Ronda Sant Martí, que també a l'Hospital de Santa Maria hi ha hagut atracaments de vehicles. El problema el té el ciutadà que arriba, quan ha aparcat el cotxe a la nit, arriba al matí, se'n va a treballar i se troba amb tots els vidres trencats i a sobre no pot fer res. O sigui, anar a posar la denúncia, per fer molèsties. Per què tenim càmeres de seguretat? Per què tenim càmeres de seguretat en determinats punts de la ciutat i en altres no? Perquè el tema de la Ronda Sant Martí és un tema recurrent. A mi, fa 5 anys, ja em va passar. I és que no és una cosa nova, és que no és una cosa nova a determinats punts o barris de la ciutat o espais de la ciutat que es produeixen aquests fets, perquè amb nocturnitat, quan no hi ha la foscor, que no hi ha bona il·luminació, que no hi ha rondes de patrulles dels Mossos i dels agents de la Guàrdia Urbana, perquè lògicament no arriben a tot amb els pocs efectius. Per tant, és que s'ha de cercar una solució, i aquesta solució ha de ser de consens de tots els partits polítics, perquè la ciutadania ho està demandant dia a dia.
Joan Queralt.
Sí, bueno, a veure, no, el que tampoc podem caure és en manifestacions populistes i deixar-nos portar, o sigui, és un tema que ens preocupa tot. Estic totalment d'acord amb la Maria, això no té color polític, el tema de la seguretat és un tema que l'hem d'afrontar entre tots, però ja anant una mica a lo pràctic. Ara ens trobem que d'aquí, afortunadament, la nostra ciutat celebra la seva festa major i després vindrà l'aplec, no? De la mateixa manera que quan hi ha un partit de futbol que es considera de risc o hi ha una cosa d'enquestes, si els cossos de policia que pertanyen a la nostra ciutat veuen que això se'ls pot desmarxar, pues potser que facin un cop de mà i que destinin més gent cap a Lleida. Pensa que tots els nostres joves voltaran a la nit, hi haurà concerts i jo estic molt content i satisfet de que tot això es pugui portar a terme, no? Però jo també entenc que els que hi haurà molts pares que estaran angoixats perquè davant de totes aquestes notícies i de tots aquests fets que s'estan produint, doncs els farà respecte de que els seus fills voltin a la nit després d'un concert tornant a casa o pels campos el dia de la pleca o qualsevol cosa d'enquestes. O sigui, han de prendre mesures consensuades entre tots. No em fica gasolina al foc. El foc han de reconèixer que és tan cert. Lleida és una ciutat que ja no és un tema de sensacions, sinó que els fets, com hem dit abans, ho estan manifestant. Per tant, anem a mirar de ficar mesures i, sobretot, durant aquests 2 caps de setmana que hi haurà molta gent al carrer a la nostra ciutat gaudint de tots els actes que s'han fet de la Festa Major i de l'Aplec, pues almenys que hi pugui haver presència policial, si no n'hi ha prou amb els efectius que tenim a la ciutat, que des de la paeria o hi ha una junta de seguretat local, pues que es reuneixin per poder fer front a totes aquestes aglomeracions i tota aquesta època de més diversió i de més de presència al carrer de la gent, pues que la gent se senti segurs veient més presències policials des d'altres llocs.
Havia demanat paraula a Xavi Palau. Abans el Joan s'ha referit als Camps Elisis com els campos. Això és molt lleidatà, Joan?
No ho puc evitar.
No, ho sé, els campos. Xavi Palau, tens el micro tancat.
Ara?
Ara.
Em sentiu?
Sí.
No, bàsicament jo volia dir un tema. Jo no estic d'acord amb... Estic d'acord que la seguretat no és un tema ni ideològic ni partidista, però també s'han de dir les coses pel seu nom. I no comparteixo el criteri de Maria Borrell i de Joan Queralt quan diuen que no s'ha de polititzar. Quan l'Ajuntament de Lleida, a l'última pressa de possessió, a l'última promoció de nous agents de la Guàrdia Urbana a la Seu Vella, no invita els representants de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil, això és una qüestió ideològica i partidista. Per tant, qui vulgui fer-nos creure que per queixar-nos de la seguretat això no ho tenim que polititzar, quan és el govern de la paeria que exclou a cossos i forces de la seguretat de l'Estat a Lleida, sí que és una qüestió partidista. I això no ho fa ja, i per això ho fa el senyor Miquel Polla i París, que no els invita, perquè tenen qüestions ideològiques darrere. Perquè aquesta gent no creuen en les coses i forces de seguretat. Perquè no creuen en el principi democràtic d'autoritat. Perquè miren cap a un altre costat. Qui vulgui continuar mirant cap a un altre costat, hi té tot el dret. D'altres ho denunciarem.
i no els hi riurem les gràcies al govern d'esquerres de la paeria.
Per al·lusions, Maria Borrell, i després ha demanat la paraula a l'Helena Ferre.
Sí, jo no sé d'on ho atrec, perquè em sembla que jo no ho he dit, que era una qüestió que no s'havia de polititzar o no polititzar, senyor Palau. A partir d'aquí, per suposat que cal, jo crec que tots els partits polítics ens impliquéssim, els que estem a la paeria, que ens impliquéssim en el tema de seguretat i civisme, per suposat. Però a part d'això, i també li vull recordar que qui, únicament qui polititze, que no permet que, en aquest cas, els cossos de seguretat facin la seva feina, en tot cas serà el responsable, en aquest cas, de la Guàrdia Urbana, que és el senyor alcalde de Lleida, ho he dit abans. Perquè no només són els exemples que ha posat ara el senyor Xavi Palau, sinó que és que també he de recordar que a la darrera processó de Setmana Santa no es va permetre que la Guàrdia Urbana sortís a la processó de Setmana Santa. Llavors, aquí sí que s'haurien de demanar explicacions de per què s'aparta, en aquest cas, els cossos de seguretat locals de determinats actes. I són qüestions que les preguntem en les comissions, però no tenim resposta. És el mateix que ara es fa la fira de forma ocupa. Perquè no es vol, des de Paeria o des de Fira Lleida, que vagin els representants del Ministeri de Defensa amb els uniformes oficials, amb una fira de formació. Hi ha moltes qüestions que aquí ja sabem que políticament ni és correcte ni no és correcte, però sí que és veritat que políticament hi ha ciutats, en aquest cas Lleida, com a capital de província, o Barcelona, on estan incrementant la delinqüència exponencialment. Són ciutats governades per partits d'esquerra o d'extrema esquerra, fins i tot. I ja veiem quin és el resultat d'aquestes polítiques permissives absolutament dins dels mitjans que té a nivell local un ajuntament, perquè jo no barrejaré el que és el tema de competències autonòmiques, competències nacionals, no ho barrejaré, però en aquest de competències locals, que nosaltres som regidors de la paeria de Lleida, sí que s'han de demanar responsabilitats i el per què en determinats actes hi ha o no presència de la Guàrdia Urbana, o per què, en aquest cas, ara ho comentava el Joan, no? Ara venen, jo ho deia abans, venen les festes majors, que passa també amb tot el que és el tema dels
ens queden 5 minuts, de manera breu.
Ja no només amb el tema dels agents cívics, sinó també amb tot el que és els voluntaris de protecció civil.
Helena,
és un tema preocupant.
Helena Ferrer.
Jo vaig molt ràpid, un parell de coses. Barcelona ha estat escollida la segona ciutat del món preferida per viure, per tant, això de que les esquerres, quan estem al capdavant dels ajuntaments, les ciutats semblen el bronx, doncs parlem-ne, no? Amb Carmena també la qualitat de vida dels madrilenys va estar valorada com una de les millors èpoques. Per tant, aquí hauríem de valorar cas per cas, no? Perquè aquí l'època que estem tenint ara és una època que està sent molt dura, clar que sí, i s'ha de dir amb totes les de la llei. I als veïns i les veïnes els preocupa, com és natural. Els preocupa el que està passant ara. Perquè jo el que voldria fer és un exercici de reflexió, de dir, amb tots els meus respectes, però el tema que ha comentat el senyor Xavi Palau, no? De que no, la presa de possessió dels nous guardes urbanos pues no van ser convidats als cossos de seguretat, potser doncs, hi ha una part de la ciutadania que s'ha de respectar, que això doncs, és un tema que li pot importar, però no crec que la majoria de la gent, sincerament, aquests siguin els problemes diaris amb els que hem de fer front. Per tant, jo centraria una mica la qüestió de la seguretat des d'un punt de vista més global, més plural.
Xavi Palau.
Entenc el que vol dir l'Helena, però sí que al final és una qüestió important. Si la seguretat és un tema transversal, entenc que té que participar tothom. I el que no és possible és que hi ha delictes que són susceptibles d'investigar per la Guàrdia Civil, d'altres que són de la Policia Nacional perquè són els competents, però clar, si són els responsables d'investigar determinats delictes, els haurem de sentar a la taula per parlar del tema de la seguretat de Lleida perquè són els únics responsables en la investigació d'aquells delictes. Quan els colem a una part, al final és quan no hi ha coordinació, no hi ha diàleg i no hi ha transversalitat. I és això del que em queixo. Que una cosa és la campanya electoral i les eleccions i una altra cosa és quan el senyor Puello assumeix la responsabilitat de cap de la seguretat a Lleida, que ja no pot ser el Puello candidat d'Esquerra Republicana, per molt que dijous faci per segona vegada en un mes la seva presentació com a candidat a l'alcaldia quan encara queda un any per les eleccions. Senyor Puello, menys presentacions i més seguretat. Aprofito per dir-li, al final del que es tracta és de que exerceixi com a tal, de cap de la seguretat.
Joan Queralt, sí, de manera molt breu.
Sí, de manera molt breu. A veure, coi, vull dir reformar una mica l'opinió que diu l'Helena. No és veritat que els governs que siguin d'esquerres automàticament hi hagi, una, hi hagi un increment de la inseguretat de les ciutats. Quan hem parlat de, de polititzar, jo no he dit que s'hagués de polititzar, l'única cosa que dic és que entenc que és una qüestió que nosaltres, com a representants de la ciutat de Lleida, hem de treballar conjuntament sense eludir responsabilitat. Sí que, evidentment, hi ha un responsable i és el cap visible, que és l'alcalde de la ciutat, que, a més, assumeix el comandament de la Guàrdia Urbana. Però que és un tema que s'ha d'afrontar, com ha dit el Javi també, d'una manera transversal, amb serenor, i demanar els ajuts que calguin. Perquè recordo, i amb això el senyor Palau també està vostè d'acord, perquè a més ho han fet junts, han reclamat moltes vegades molt més dotació de Mossos d'Esquadra i se'ns ha negat per part de la Generalitat. I és possible que quan hi ha un increment en aquestes qüestions és perquè potser no hi ha prou de presència policial al carrer o que les persones que es dediquen a delinquir ho fan amb massa llibertat i amb massa facilitat. Per lo
I
tant,
si no, senyor Queralt, si el senyor Cueto veu que no hi ha inseguretat a Lleida, que no es deixi a tots el cotxe oficial i un xòfer, com hi va...
Bueno, ara a mi el que em preocupa és que d'aquí tenim gairebé un mes que la gent estarà tothom al carrer, que els nostres joves estaran tots al carrer i els pares s'han de sentir, ens han de sentir segurs de que els nens i la canalla puguin voltar, puguin anar als concerts i puguin tornar cap a casa seva després a la nit amb seguretat. I això, possiblement, l'única manera de fer-ho és haver-hi més presència policial bé, a la nostra ciutat.
Ens plantem pràcticament a les dues. Jo, si voleu, afegeixo que sí, és veritat, ve la festa major i després la plec, però després la vida segueix a la ciutat.
Sí, sí.
Vull dir, la seguretat ha d'existir per la festa major i per després també. Però bueno, Joan Queralt, Maria Borrell, Helena Ferrer i Xavi Palau, escolta, gràcies per estar amb nosaltres, que vagi molt bé la setmana i la festa major, perquè, bueno, almenys el primer cap de setmana fort de festa major, perquè dimarts vinent, sí, encara que sigui vigília, us vull aquí, eh?
Bueno, sí. aquí estarem. Sempre és un plaer, quan estem dos altres.
Una abraçada.
Que vagi molt bé. Adéu.
Doncs sap que ens plantem ja a les dues de la tarda. Home, jo els hi recordo, perquè després... No, és que com que és vigília de festiu, res. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues de la tarda. Demà hi tornem a les 12:20, puntuals com sempre. Escoltarem l'entrevista Cosmopolita, parlarem de noves tecnologies i també tindrem la tertúlia amb veu de dona. Que acabis de passar bon dimarts.